Serra va reconèixer al programa que ell ja sabia de les intencions de l'actriu francesa que coneix des de fa anys. I en plana musical, els Antònia Font van fer ahir l'últim concert de la seva gira de retorn. Va ser l'arrencada del festival Temporada Alta amb totes les entrades exaurides, els mallorquins repassant les seves cançons ben recents, però sense deixar de banda els èxits més mítics de la carrera. Girona, Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Entre antenes parabòliques i una pantalla gegant que anava de punta a punta a l'escenari, els mallorquins van repassar davant d'un públic multitudinari altres temes com Me sobren paraules. La banda va deixar pel final les mítiques Alegria i Calgari 88. Gairebé 6.500 espectadors van omplir Palau de Fires per veure en directe la banda liderada pel cantant Pau de Bon.
És un espai on ens han dit que fa, que haig de recordar, del 84, que no se fa un concert, no? I es darrere van ser Ramones. Per tant, no sé, quan ho varen saber, varen... molt fa especial il·lusió, no?
Temporada Alta continua fins al 10 de desembre amb més teatre internacional que mai. Noms com l'habitual Thomas Ostermeyer o Simon McBurney, que debut a Girona, són el principal reclam. En total s'han programat un centre d'espectacles on també s'hi suma l'escena catalana, circ, dansa i propostes familiars.
I de Girona cap a Barcelona, perquè ahir els Hombres G van omplir de nostàlgia el Palau Sant Jordi. La gent cantava aquest martes tenia un marcapassos, van cantar en format karaoke amb la banda presentant la gira 40 anys i seguimos empezando. El concert el va seguir Albert Buscarons.
L'estiu passat, Hombres G van passar per festivals com el Terra Mar de Sitges o l'Arts d'Estiu de Pineda de Mar. Un any més tard, tornen a Catalunya multiplicant gairebé per 10 aquests aforaments en un Palau Sant Jordi amb entrades esgotades des de fa 5 mesos. 40 anys i seguimos empezando és la gira de celebració de la mítica banda dels 80 que ha convertit el Palau en un gran karaoke amb hits que ha marcat tota una generació. La nit ha començat amb un recull d'imatges d'arxiu de mítics presentadors dels 80, ressaltant el fenomen en què s'havia convertit la banda, fins que els seus membres han sortit a l'escenari. A partir d'aquí, llums de neó posada en escena vuitantera, algun sostenidor llançat a l'escenari i un repertori de 27 hits imbatibles. Venecia, Voy a pasármelo bien, Suéltate el pelo, Marta tiene un marcapasos o Devuélveme a mi chica. Un cop tancada la gira, Hombres G seguiran a explotar la nostàlgia amb un disc de versions dels seus clàssics amb col·laboracions i el rodatge de la segona part de Voy a pasármelo bien, la pel·lícula musical que vertebra les aventures d'un grup d'adolescents amb els èxits del grup com a fil argumental.
I pel que fa, gràcies Albert, a l'agenda de concerts del dia, avui Triquell serà el festival Petits Camaleons a Sant Cugat. Avui tanca els Petits Camaleons amb l'excursant d'Eufòria compartint escenari també amb Doctor Prats. També hi serà Lil Dami i també la Balkan Paradise Orchestra, Coers o la Marta Rius en un festival pensat pels més petits que s'obren portes a partir de les 10 d'aquí una horeta i hi haurà actuacions fins a 8:15 del vespre. Mentrestant, al Berguedà actuen Joget i Maria Ribot. El duet serà a les 7 de la tarda a l'Espai Convent de Cal Rosal per celebrar 10 anys de trajectòria. A les 9:03, abans us estàvem explicant que s'estava complicant la cursa de MotoGP per la pluja, estava tot, en fi, negat d'aigua, i pretenien aturar per continuar, però em sembla que s'ha resolt ja, Quim. Salvador, bon dia de nou.
Bon dia, sí, sí.
Amb victòria de Jorge Martín, i aquesta és una de les notícies importants del dia, podi per Marc Márquez en aquest Gran Premi del Japó, cursa que s'ha hagut d'aturar una bona estona, però que ja definitivament s'ha acabat per aquesta pluja torrencial.
Sí, ho explicàvem fa una estona, bandera vermella a l'equador de la cursa, 13a volta de 24, per pluja torrencial a Motegi, però en principi s'havia d'organitzar una nova sortida quan el temps millorés. De fet, s'ha activat el procediment de sortida i quan els pilots ja eren a pista fent la volta de reconeixement per fer les 12 voltes que quedaven i completar la cursa, doncs s'han adonat que les condicions no havien millorat absolutament gens, que continuava plovent, moltíssima aigua a la pista, escassa visibilitat sobre l'asfalt de Motegi, i la direcció de cursa ha decidit tirar pel dret, tornar a treure la bandera vermella, jo no havia vist mai una bandera vermella en volta de reconeixement, i donar la cursa per acabada amb la classificació de la 12a volta, que és l'última que s'havia completat. Això indica que ha guanyat Jorge Martín, que el segon és Peco Bagnaia, i que Marc Márquez ha estat tercer. És el primer podi del Cerverí enguany en una cursa llarga de diumenge. N'havia sumat dos als sprints de dissabte. I a més, ho ha fet a Motegi, que és circuit propietat d'Onda, la marca per la qual corre, i amb què estan en crisi de resultats i enmig de la rumorologia de futur, que Marc Márquez podria, encara no ho ha anunciat si ho farà o no, renunciar a l'any de contracte que li queda amb la marca per fitxar per l'equip satèl·lit de Ducati, el Gresini. Marco Bezzecchi ha estat quart, Aleix Espargaró cinquè, Pol Espargaró quinzè, Maverick Viñales, que havia caigut a la primera sector de la cursa, 19è. Com que s'havia disputat més del 50% de la distància prevista, el resultat dona tots els punts previstos, ple de punts, i això vol dir que amb els 25 del triomf Jorge Martín se situa a només 3 puntets de Peco Bagnaia, encara líder a la general del Mundial. Abans, la cursa de Moto2 del Japó l'ha guanyat el tailandès Somkiat Chantra, i Pedro Acosta, tercer, eixample el liderat a 50 punts de marge ja sobre Toni Arbolino, que ha estat 11è, i Jaume Macià ha guanyat la cursa de Moto3, el valencià és el nou líder del campionat.
I pel que fa a la resta del futbol, abans ja us hem parlat de la derrota del Girona a casa contra el Real i el Madrid 0-3, que el fa perdre el lideratge. Per part del Barça hi ha notícia al voltant de Rafinha, que recordeu que es lesionava divendres. Doncs bé, en té per un mes de baixa, lesió al bíceps femoral.
Sí, ahir es va confirmar el diagnòstic inicial, lesió al partit de divendres contra el Sevilla, lesió al bíceps femoral de la cama dreta. Com és habitual, el comunicat del Barça no especifica temps de recuperació previst, però per la tipologia de la lesió sabem que estarà fora de combat unes 4 setmanes. Això vol dir que el davanter brasiler es perd amb tota seguretat els partits contra el Porto dimecres a la Champions i Granada diumenge vinent a la Lliga. Tampoc viatjarà amb la seva selecció pels compromisos internacionals del mes d'octubre, i un cop torni la Lliga, l'objectiu serà, és dubte, veure si pot arribar a disputar el clàssic del 28 d'octubre Barça-Real Madrid a Montjuïc.
Més enllà d'això, els partits de la resta de la primera divisió avui, quins són?
Avui Almeria-Granada a les 2, a la vez Osasuna a un quart de 5, i Betis-València i Atlètic de Madrid-Cádiz a les 9. Jugats ahir, Real Societat 3, Atlètic de Bilbao 0, el Derbi Bas, Rayo Vallecano 2, Mallorca 2 i Getafe 0, Villarreal 0.
En el dia que avui els equips catalans reprenen la Lliga Femenina després de l'aturada de les seleccions.
Segona jornada, el Barça jugarà a les 7 a Huelva contra l'Sporting, l'entrenador Jonathan Giraldez recupera Jana, en canvi Ona Batlle i Xoala s'han quedat a Barcelona per decisió tècnica, i Keira Walsh i Salma continuen lesionades. Abans jugarà el Llevant les Planes, rebrà a les 5 a Sant Joan d'Espí l'Atlètic de Bilbao.
I en plana internacional, el Manchester City va encaixar ahir la primera derrota en Lliga, però encara manté el lideratge.
Els de Pep Guardiola van caure 2-1 al camp del Wolverhampton i tanquen una setmana negra després de caure també eliminats de la Carabao Cup. L'ensopegada del Liverpool, però 2-1 contra el Tottenham, amb polèmica per un gol mal anul·lat als Reds pel vídeo arbitratge, manté els Citizens al cap davant de la Premier League. A la Ligue 1 francesa, nova ensopegada del Paris Saint-Germain, que no va passar de l'empat a 0 al camp del Clermont Ferrand, que és el cué a Alemanya. El partidàs de la jornada era el Bayern Leipzig, 2-2, i a l'Eredivisie holandesa en surt majúscul pel que el porter del Wolfsburg, Etienne Bassin, va quedar inconscient després de rebre un forcop en un xoc amb un jugador rival en el partit contra l'Ajax. El van haver de reanimar sobre la gespa i després el van portar a l'hospital. Afortunadament ja està fora de perill, el partit va quedar suspès.
En el dia que avui tenim clàssic de bàsquet, Real Madrid-Barça, 2:15 a Madrid, al Wizzing Center.
Partit de la tercera jornada de la Lliga CB, en què els blancs tenen la baixa clau de Walter Tavares, que va ser un autèntic malson pels blaugrana a l'enfrontament recent de la Supercopa. Tampoc podrà jugar Gavi Dec, dues baixes importants que, segons l'entrenador barcelonista Roger Grimau, no minven el potencial del Real Madrid.
El Madrid és una plantilla llarga i sí que és evident que estem parlant de noms molt determinants, però que si no hi són, doncs tenen altres jugadors amb molta capacitat, segurament diferents de les que tenen les que no juguen, i que serà un Madrid potent igualment.
aquest Madrid-Barça a 6:45 en directe al Superesports de RAC1. Avui també juguen a 1:45 Joventut Gran Canària i Granada-Girona, i a 5:00 Breogán-Manresa. També a 5:00 a la Seu d'Urgell, final de la Lliga Catalana Femenina, Unigirona contra Cadí-la-Seu.
Va, i un parell de punts més per la resta dels esports.
L'Olot ha guanyat per 14a vegada el Mundial de Patinatge Artístic a Ibagué, a Colòmbia. De fet, ha estat un ple català al podi, amb el Girona a 2 i el Tona a 3, i la catalana Marta Molís i el portuguès Miguel Arsenio van guanyar ahir l'Ultra Pirineu 2023.
Gràcies, Quim.
Bon dia.
Les 9 i 9 minuts, i abans que passem en temps de tertúlia, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Una tertúlia vinculada, vull dir, una informació, volia dir, del temps vinculada a la calor i aquest diumenge, que, en fi, que pot ser de rècord.
Sí, ambient atípic, continuem en aquest estiu que de moment no es vol acabar. Hem encetat l'octubre, però sembla agost. Temperatures encara molt altes, la gent encara va amb màniga curta, tot i que el calendari doncs ens marqui que som a la tardor. Ambient de màniga curta al migdia, però també de bon matí, ara ja temperatures de 20 graus, més de 22 graus ja aquesta hora al centre de Barcelona. Podria ser això, un dia de ple estiu, perquè estem pendents del termòmetre de fins a 35 o 36 graus aquesta tarda cap al Pla de Lleida, la Vall de l'Ebre, el Priorat, potser la Conca de Tremp. Veurem on acaba caient aquest 35, que és probable que s'assoleixi i que suposi un rècord en la història recent de la meteorologia catalana, perquè mai a l'octubre s'ha arribat a aquest valor de 35 graus. Ahir es va arribar als 36, però no parlem de rècord perquè era setembre, i el setembre s'han superat àmpliament fins i tot els 40 graus de manera puntual en la història de Catalunya, però avui sí que ja sent a l'octubre, doncs això, canvi de mes, pot suposar un rècord. Ho sabrem al vespre i aquesta nit veurem si arriba doncs a caure aquest rècord de calor, que sembla que ens hi anem acostumant a saltar amb rècords de temperatura d'un mes a l'altre, sempre per sobre de la mitjana. La bona notícia és que la setmana entrant ja ens portarà un ambient una mica més normal, continuarem respirant estiu més que no pas tardor, però almenys ja no aquesta calor tan intensa. I la mala notícia és que no vol ploure, continuarem amb absència total de precipitacions, alguns núvols despistats, però no vol ploure. Es veuen canvis potser cap al 8-10 d'octubre, amb sort la segona meitat de l'octubre ens portaria pluja, però de moment a curt termini sol, alguns núvols i aquesta calor.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Nou i 11.
Fa 6 anys que defensem amb fermesa el referèndum d'independència de l'octubre de 2017. Ja que voldrien que ens n'oblivéssim, no és el nostre cas.
Garantizamos que vamos a poner todo el esfuerzo para que haya una investidura real y que haya un gobierno progresista para los próximos 4 años en nuestro país.
Estem veient una escalada en aquests últims dies, una competició per part d'Esquerra per guanyar protagonisme. Sembla que hi ha un nerviosisme.
Entiendo que fue una... O sea, el CNI sabía en todo momento, estoy seguro, porque recuerdo que aunque yo ya estaba jubilado, seguía colaborando, yo informé una serie de datos de dónde podían estar, dónde tal, y me hicieron caso omiso.
Por tanto, la orden de cargar a la policía la da...
El ministro, sin duda.
Algunes de les veus de l'actualitat avui, quan falten 2 minuts per 9:45 del matí, entre elles la de José Manuel Villarejo. Avui que hem avançat un parell de documents més de la conversa històrica, diria, inèdita entre José Manuel Villarejo i Artur Mas, que demà matrà el món a RAC1. D'aquí a una estoneta, 1:45, saludarem el Jordi Basté perquè ens expliqui els detalls, perquè la veritat és que té un interès majúscul. Què tal, Pau Canaleta, com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Hola, Manel Manchón, bon dia. Sara González, com estàs?
Molt bon dia, molt fresquet. Molt...
fresquet a l'estudi i a fora no tant.
No tant.
Què tal, Joan Serra?
Bon dia. Què tal?
Sí, d'aquí una estoneta parlarem amb el Basté, perquè avui, que és 1 d'octubre, no oblidem, hem avançat un parell de documents més de la conversa que sentirem dilluns, que pel que m'ha dit el Basté, jo no l'he sentida, o sigui, no sé si l'han guardat en una capsa de seguretat o què, no es pot sentir, o sigui, no. Sí que m'ha dit que el duel amb Artur Mas és molt intens, i que parlant de l'1 d'octubre fa això, que explica que Zoido és l'home, després en parlem, però l'home que va tirar endavant les càrregues, va donar l'ordre, i un altre, que és sorprenent, que diu que ell ja sabia on estaven les urnes, però que no li van fer cas.
Bueno, això va molt amb el personatge, entenc jo, no?
Doncs sí. Bé, un quart de 10 del matí, no oblidem el que dèiem, és 1 d'octubre. D'aquí a uns instants saludaré el Cesc Giró perquè m'expliqui com estan aquestes marxes, perquè és veritat que a primera hora del matí estaven previstes unes marxes que anessin cap a Barcelona des de nord, oest i sud, des de Sant Feliu de Llobregat, des de Montcada i Reixac i des de Badalona. Hi ha hagut algun incident, diguem-ne, de trànsit, perquè en el cas de la marxa que venia des de Badalona, malgrat eren 30-40 persones, s'ha tallat la C31. T'hi has trobat, eh?
Sí, sí, Pau? Ja m'hi he trobat. Bueno, no estava ben bé tallada, hi havia la meitat dels carrils tallats. Uh-huh. Per tant, hi havia la Guàrdia Urbana i ells anaven caminant i, bueno, òbviament s'ha fet un embús.
Val. Sospito que vull dir que les incidències ara mateix, pel que em diuen, ja estan bastant solucionades des del punt de vista de trànsit. No estem parlant de grans manifestacions, vull dir, 30-40 persones són el que són respecte al que hem vist a Catalunya. En un 1 d'octubre que ningú se li escapa que estem en la situació que estem i que ve afectada directament per les negociacions del govern d'Espanya. Sobre això, qui no l'hagi sentit, m'agradaria, o sigui, us recomano que escolteu l'entrevista que manteníem ahir amb Jaume Asens, amb el negociador dels comuns, perquè crec que és molt significatiu del que està succeint. Asens va dir que després del que va passar divendres al Parlament, ell va témer el descarrilament de les negociacions entre els independentistes i el PSOE, però també va avançar, i això serà molt interessant de veure si és així, que ell creu que Carles Puigdemont no interferirà, no torpedinarà les negociacions, fent un discurs, per exemple, aquesta tarda, en què davant impossibles, diguem-ne, explicant-ho així, que no posarà al damunt de la taula la qüestió del referèndum com a sine qua non per acordar la investidura de Pedro Sánchez. Per això, jo diria que la recomanació dels pròxims dies, avui és 1 d'octubre, aviat serà 12 d'octubre també, la setmana que ve és 8 d'octubre, hi ha una manifestació a Barcelona. Crec que serà molt important llegir bé i escoltar bé, perquè una cosa és la retòrica i l'altra és la pràctica, i una cosa és el que es pot aprovar en un Parlament amb una resolució, i l'altra és la concreció del que implica aquella resolució, o la concreció del que vulgui dir el que estàs dient en públic. Jaume Asens deia això ahir. És optimista amb el que ha de dir demà Carles Puigdemont respecte als seus interessos?
Sí, no interferirà la negociació.
No interferirà la negociació. O sigui, no hi haurà un augment de la retòrica, per entendre'ns.
Jo crec que no.
Va dir que no. Que ell sabia alguna cosa del que havia de dir Puigdemont, cosa que em va sorprendre, i que tot i que no em sorprèn tenir en compte si són parts negociadores, diguem-ne, no? Que tot això es parla molt, el que es diu i el que es deixa de dir, però que no interferiria. I la segona cosa, que va dir que estava més preocupat per Esquerra que per Junts. Fas que sí amb el cap, Sara.
Sí, perquè em va semblar especialment significatiu, i de fet un dels temors que té en aquests moments Esquerra Republicana és quedar en l'ostracisme, no?, d'aquesta negociació. Especialment el temor ve per part del president de la Generalitat, i ho va fer molt palès en aquest debat de política general, deixant clar que les regnes de la resolució d'un conflicte polític havia de ser de govern a govern, i no pas que el centre de decisió estigui a Waterloo. I sí que és cert que som on som a nivell retòric o a nivell d'escenificació, perquè existeix una competència ferotge entre Esquerra i Junts que no cessa. Es va produir una paradoxa el divendres quan es va votar aquesta proposta de resolució, i és que realment veies els comuns, i amb això em marco a Jaume Asens i a Sumar, més neguitosos i més nerviosos que no pas el Partit Socialista, que des del primer moment sap que porta més d'un mes negociant, que les negociacions no van malament, i que d'alguna manera el que els va sorprendre a ells sobretot va ser la coincidència en el temps en què s'aprovava aquesta proposta de resolució amb la investidura fallida de Feijóo, i el relat que necessiten també preparar el Partit Socialista per arrossegar totes les seves bases a l'acceptació d'una amnistia. Diguem-ne que el Partit Socialista fins i tot va dubtar el mateix dijous de si havia de sortir a fer un comunicat o de si havia de menystenir una proposta de resolució que és, té un valor des del punt de vista polític, però no té un efecte jurídic. Però finalment, el soroll mediàtic, no, que va fer aquesta proposta de resolució a Madrid especialment, és el que va obligar o va veure els socialistes, els van veure obligats a fer aquest comunicat que realment, per molt que deixa clar que són contraris al referèndum, era un comunicat amb guant de seda. No era un comunicat que trenqués la baralla, sinó simplement dir per aquí no passarem i vosaltres ho sabeu. I el que els molestava especialment és el do de la inoportunitat. Ells sabien que en algun moment els independentistes demanarien un referèndum, si és que no ho han deixat de demanar mai. Altra cosa és que aquest referèndum sigui condició sine qua non per la investidura. Que tots els actors han deixat clar les negociacions a porta tancada que la condició sine qua non és l'amnistia i alguna coseta més.
Aquí l'únic, Sara, i que el meu dubte és, sí, perquè ahir parlaven del risc de descarrilament, Jaume Sens va dir, jo crec que el risc real hi va ser, en el cas de Salvador Illa va ser molt explícit quan va sortir, sí. No l'havíem sentit fins ara, i surt el món a recull i diu, sí que anem a eleccions. Crec que el càlcul hi és, crec que les negociacions són molt, pel que ens informen, estan anant bé, però són molt febles, és a dir, la situació és molt fràgil,
sí, sí,
per tots els efectes, pel soroll que es pot generar, per les, diguem-ne, les trinxeres d'un cantó i de l'altre, per Twitter, pel que sigui, no? I això pot desestabilitzar en qualsevol moment la balança. I aquí tinc la impressió que el que és important, per això ho deia des del principi, és saber llegir els missatges.
Mm-hmm. És que aquí el problema, i ja passo la pilota, és que portem molts anys atrapats en els eufemismes i en la retòrica. Clar. Clar, quan tu llegeixes la proposta de resolució, no?, que diu treballar per fixar les condicions d'un referèndum, un referèndum que no diu de què, d'autodeterminació, sobre la independència, un referèndum sobre la reforma de l'Estatut, no hi posa cognoms, i això de treballar per fixar les condicions d'un referèndum pot ser moltes coses, pot ser, que és el que busca precisament Esquerra Republicana, que sigui el compromís que va quedar pendent de la taula de negociació, que és arribar a un acord que sigui sotmès a una votació dels catalans. Aquí entren moltes coses, però és que per arribar a un acord entre dues parts que porten tants anys allunyades, necessiten fer orfebreria del llenguatge perquè cadascuna de les parts pugui vendre l'acord a la seva manera.
Clar, i a mi em dona la sensació que realment es va en la bona direcció, que s'està treballant i que, doncs, bueno, les converses van per on t'han d'anar, etcètera, etcètera, no? Però aquests tics, com si diguéssim, processistes, estan tan presents en l'imaginari que realment és el que pot fer descarrilar. És a dir, si a mi em dius quines opcions hi ha de que hi hagi eleccions, estic convençut que serà alguna cosa d'aquestes de la pugna entre els dos grans partits sobiranistes, que algú, bueno, aquesta carrera del chicken game, no?, d'aviam qui va una mica més allà, com ho hem vist el dia 27 d'octubre al Palau de la Generalitat, o com ho hem vist amb la sortida de Junts també del govern en el seu moment, no? Per tant, més enllà de les negociacions, sí que tots aquests tics de competència entre els dos grans partits, jo crec que en algun moment determinat poden fer un pas en fals que faci que igual el PSOE, perquè recordem que el PSOE no està molt de cara a la paret, molt entre l'espai i la paret, sinó que té l'alternativa d'unes eleccions que tampoc està mal posicionat per unes eleccions. Per tant, té una línia molt clara en el que no voldrà deixar passar. I, per tant, estem en una situació que jo crec que és similar a la de tots aquests anys del procés, en què un pas en fals pot saltar tot per la borda, però per un error més que per una negociació de fons, no?
Manchón i Joan Serra.
Hi ha una cosa que és, fins i tot té un punt divertit, no?, que diem, clar, els partits parlen també ja, fonamentalment pels seus, no?
Uh-huh.
Llavors pensem, o justifiquem, o entenem, home, és que ho han de fer perquè estan parlant els seus. Però parlant els seus, l'escolta tothom, per dir-ho així. Llavors cadascú fa la seva interpretació en funció dels seus interessos. I aquí deies, Pau, el PSOE, que estic totalment d'acord, perquè l'altre dia ho dèiem, a Puigdemont no té un pla B. En canvi, Pedro Sánchez sí que ho té. Però més que el PSOE, és també el PSC. O sigui, el PSC se l'està jugant molt. Salvador Illa se l'està jugant moltíssim perquè sap que tot el que s'està fent o negociant, encara que no tenim els detalls, incomoda molt el votant socialista català, que va votar pel PSC i que li va donar la victòria d'una forma bastant important, que crec que ho han de posar encara més en valor del que ho fan, perquè és una evidència, va tenir 19 diputats. I aquestes negociacions deixen el PSC en una situació complicada de cara al futur, perquè t'està dient que els interlocutors seran Junts per Catalunya directament amb el PSOE, d'alguna forma, de cara al que pugui passar en unes eleccions a la Generalitat, que realment per mi és el que s'està jugant entre Esquerra Republicana i Junts, qui guanyarà la Generalitat, qui podrà governar la Generalitat, i que és evident que els hi pot interessar que hi hagi un govern socialista, però el que realment els importa és la lluita pel govern de la Generalitat, i ho sabem ja des de fa molts i molts anys. Llavors, això que deia de que té un punt divertit, jo crec que ells han de ser conscients que els estem escoltant, i els dirigents de tota la resta de partits, no? I hi ha un punt que han de saber que no poden passar, perquè es pot trencar tot, i el PSOE doncs li pot anar malament, bé, però pot justificar-ho, anem a eleccions. I a més, el Salvador Illa, el primer secretari del PSC, ho ha dit d'una forma clara, que els ciutadans es pronunciïn, com dient, és que d'alguna forma per mi està dient, i a més és el que vull, eh?
Joan.
No, pensava en el que deies abans d'en Carles Puigdemont i el discurs que pugui fer avui, i estic completament d'acord amb aquesta lectura que ha d'anar més enllà de l'epidermis, perquè si fem una mica de marxa enrere i ens recordem el discurs que va fer per fixar el marc, les coordenades de la negociació, aquell era, cal dir que Carles Puigdemont és un gran orador, aquell era un discurs que era llegible i interpretable per al PSOE, perquè li fixava per on havia de transitar la negociació, però també era llegible i acceptable per als seus votants més fidels. Uh-huh. I jo crec que això és el que també podem interpretar del que hi haurà avui, si vols, amb un component, no?, més vinculat a l'1 d'octubre. I per tant,
emocional.
Molt, molt més emocional, no? Però això ens hi trobarem en tots aquests dies, no? Hi ha un detall del que explicava la Sara sobre la proposta de resolució del divendres que a mi em va cridar molt l'atenció, que és veritat que Salvador Illa va escenificar molt clarament al Parlament, no? I abans aquí, en aquesta emissora, que estava molest, no? Segurament pel moment en què es van produir aquesta proposta de resolució i els termes que hi havia, però els passadissos del Parlament divendres, Junts no va estripar les cartes. Més aviat va intentar posar aigua al vi a la proposta de resolució, i el mateix Esquerra Republicana va dir que no havia canviat res, que ells eren on eren, que havien dit clarament quines condicions fixaven. Jo crec que aquestes són pistes molt clares, no?, de per on va la negociació. És a dir, que hi ha una voluntat de...
I perdona, però és que ahir li preguntàvem a Joan, en a Jaume Sens, no, dic Joan Serra, imagina, ara et dediquessis a fer de negociador, també. No,
imagina.
Quina feinada.
Ho faria
molt. No, moltes gràcies, Anna.
Li preguntava per el contingut de les converses. Si el referèndum formava part de les converses, va dir que no.
Yeah. És que no.
Que porten setmanes negociant, i el referèndum o la necessitat de que ara ja surti les condicions d'un referèndum, avançar, no han estat allà.
Perdoneu una cosa, és una resolució aprovada pel Parlament.
Això sí.
Té un
valor polític.
Una connotació molt important. Si tu estàs negociant amb el govern espanyol i et trobes tota una resolució aprovada pel Parlament, que ara ja podem aquí,
i
quan vas amb la lupa, ho estem fent molt bé, diguéssim, en el sentit que, atenció, perquè no és el que... Sí. Però està aprovada pel Parlament.
Però un moment, és que jo només vull apuntar una cosa sobre això.
Del que fan.
Sí, però nosaltres ens dediquem a analitzar i a veure què és el que significa cada cosa, no? Llavors, a mi el que em sorprèn, bueno, no em sorprèn, perquè cadascú té la lectura que té, però que vegi unes inflamacions respecte a determinades coses que són errors analítics. O sigui, tu has de saber si el Parlament de Catalunya aprova una cosa, què diuen els partits polítics que l'aproven. I el que diuen és el que diuen, que és que allò és retòrica.
Ja, però per
doncs analitzar-ho periodísticament, ja no políticament, periodísticament, com que hi ha tornen... Bueno, és que,
si
és, que
raó,
és un error.
Però les institucions són les institucions.
Això és un altre tema, sí, estic d'acord.
Hem de saber el que signifiquen.
El que vol dir Manel és que els partits que estan implicats en la negociació han de saber que les seves paraules i els seus acords...
Exacte.
No, seran llegits d'una determinada manera.
Clar.
I que això té un impacte, una reverberació.
Exacte.
A la negociació.
I en el
ara,
moment,
jo crec que ningú en aquesta taula dubta que el que vam veure divendres al Parlament és gesticulació.
Sí, sí. I sobretot, perdona, Sara, en el moment. El moment és important, és a dir, quan tu estàs en el ple d'investidura de Feijóo i tal, que et surti al Parlament de Catalunya i tal, bueno, pot tenir moltes lectures, mm-hmm. més enllà de les que els que estem més acostumats aquí sabem, no? Quan diu la Sara deia, no? Ens compromet a treballar per crear les condicions perquè no... Dius, home, tot això ve dir treballar per crear les condicions, que és tot...
Però llavors, acceptem una mena de ficció.
Què analitzem nosaltres? Una cosa és què analitzem nosaltres i una altra cosa és què entén el gran públic, no? Quan es queda només amb un titular. I per això els partits han de ser especialment curosos i responsables amb l'ús del llenguatge. Per això abans deia que s'ha pecat durant els 6 últims anys d'un excés de retòrica que produeix, es produeix una dissonància entre el que estan fent els partits i el que realment diuen. Entén la gent. I el divendres ho vam veure claríssim, i el Joan ho apuntava, és que pels passadissos del Parlament els diputats de Junts deien que el que era vàlid eren les condicions que havia fixat Carles Puigdemont i no tant la proposta de resolució, que la proposta de resolució, doncs, bé, era fruit de la desconfiança de dos partits. No és que de cop i volta hagin refet la unitat en base a un punt. No, no. És que justament per acomplexament de no quedar per darrere de l'altre han fet aquest text que d'alguna manera ha impactat en les negociacions en un moment que el Partit Socialista creia inoportú. Sobre el discurs de Puigdemont, jo crec que ho haurem de... Un bon exercici serà comparar-lo amb el de l'any passat. Mm-hmm. I el de l'any passat ell va dir una frase que és: el referèndum ja el van fer, és vàlid i no fa falta tornar-lo a fer, en referència a l'1 d'octubre, i un any després Junts està negociant. Per tant, jo crec que la comparació és molt il·lustrativa de com Junts s'ha mogut, ara sí, ara que té una clau aritmètica, cap a una tessitura negociadora. Amb tots els accents que vulguem respecte a Esquerra Republicana, però en una tessitura negociadora. I després també volia dir sobre el que deia el Manel. És veritat que l'independentisme de vegades potser perd la perspectiva de que creu que té la paella pel mànec, quan al final qui té la paella pel mànec és Pedro Sánchez a l'hora de decidir si hi ha eleccions o no hi ha eleccions. Mm-hmm. Si hi ha una cosa que uneix Carles Puigdemont i Pedro Sánchez és que els dos són jugadors de risc. I si en algun moment Pedro Sánchez arriba a la conclusió, la prioritat no és aquesta, la prioritat és formar govern, però si en algun moment, pel chicken game entre Esquerra i Junts, Sánchez arriba a la conclusió que li surt més a compte anar a eleccions, anirem a eleccions, ja no tant per la inflació de condicions de l'independentisme, sinó perquè Sánchez ho hagi decidit.
I amb un canvi de discurs radicalment ràpid, com hem vist en altres ocasions. Jo no puc permetre que...
S'ha bregat en això, s'ha bregat en això. I l'últim que volia respondre del Manel, que crec que estic d'acord, és que en aquests moments es produeix uns interessos creuats entre Pedro Sánchez i Salvador Illa. Mm-hmm. En aquests moments, per exemple, la divisió independentista que tant ha beneficiat a Salvador Illa per ser el primer partit a Catalunya en aquests moments és una divisió que per Pedro Sánchez és un mal son, és un mal de cap a l'hora de negociar perquè es produeix aquesta inflació.
És bona, aquesta.
O si parlem de l'amnistia, per Pedro Sánchez l'aprovació de l'amnistia no és només a canvi d'uns vots d'investidura, sinó que és a canvi de desbrossar-se els elements de desestabilització que suposen les causes judicials del procés i el fet de tenir a Carles Puigdemont a Waterloo. Però algú s'ha parat a pensar en l'impacte per Salvador Illa? Si en unes eleccions catalanes es poden presentar els líders del procés, si és que ho volguessin? No? Tornant Oriol Junqueras, Marta Rovira, Carles Puigdemont...
Em sembla molt important això últim que has dit.
Clar.
Si és que volguessin.
Si és que volguessin.
Ah,
sí, sí.
Que tens informació.
Si és que volguessin.
No, però a veure...
Un sí, un jo diria més que l'altre. Que l'altre.
És un escenari complicat, perquè si hi ha un retorn, en el cas d'una amnistia ens posem molt enllà. Molt, molt enllà.
Sí, molt enllà.
Però és que és...
Sembla que estigui fet, deixa'm afegir, una cosa és que les converses vagin bé, l'altra que estigui fet, eh?
Sí, 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 és, sí. Que és tan enllà
falten
que...
Falten moltes
que és,
etapes.
És tan enllà que fins i tot és imprudent per part nostra, no?, intentar visualitzar això.
Però això li preocupa al PSC, perquè ha d'analitzar amb quin escenari es pot trobar.
Lògic no, però en un context adrenalític, no?, de retorn, no?, de determinades figures a la primera línia política, això escala els discursos de les bases. I situa, no?, el calendari en el passat, en la nostàlgia, i llavors has de complir amb aquesta nostàlgia, i és molt difícil complir amb aquesta nostàlgia perquè no hi ha les condicions clares per repetir segons quins escenaris del 2017.
Deixeu-me dir
que
avui...
Les decisions que s'han de prendre en context, no?
Avui que és 1 d'octubre, insisteixo, hi ha aquest acte que és el que compareixerà Carles Puigdemont a les 6 de la tarda a plaça de Catalunya, convocat entre altres pel Consell de la República, però al llarg del dia hi han d'altres actes. Per exemple, des de les 7 del matí han sortit aquestes marxes des de Badalona, des de Montcada i des de Sant Feliu cap a Barcelona, que han provocat un mínim efecte sobre la C31, sobre la B20 i sobre la B10 en el cas del Maresme. De la resta no en tenim notícia, i que a les 11 del matí han de dur fins a un acte a la plaça Urquinaona i després a la presó Model al llarg del dia. Sergi Giró, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Crec que estàs acompanyat d'alguns dels manifestants que han recorregut alguns quilòmetres per arribar a Barcelona. Abans dèiem que els que venien de Badalona eren una trentena, quarantena. Continua sent un nombre més o menys així, o s'ha incrementat?
Exactament, Xavi, es manté aquesta xifra. Són una trentena de persones que fa un quart d'hora han sortit del túnel de les Glòries. Han parat a esmorzar una mica per seguir aquesta marxa, i ara mateix continuen per la Gran Via tallant, això sí, al lateral. És a dir, el carril central, els carrils centrals de la Gran Via estan intactes, i només hi ha una parella de guàrdia urbanos, doncs, que van tallant progressivament a mesura que passen aquestes 30 persones, que no generen un gran, com deies, un gran tall de carrer, doncs van tallant progressivament els carrers que creuen la Gran Via. Com dèiem, són una trentena de persones que van amb una pancarta a l'inici on demanen prou repressió, i on també hi ha alguna cara coneguda. Per exemple, Dolors Sabater.
Uh-huh. Això, qui va ser alcaldessa de Badalona.
Copaire,
sí.
Alcaldessa de Badalona, exactament. I també hem vist Pep Cruanyes, que va ser vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana, que acompanyen aquestes 30 persones que van en direcció a la presó Model, que és on hi haurà avui el seguit d'actes per commemorar l'1 d'octubre.
9:35, gràcies, Cesc, que ens vas informant si hi ha alguna novetat.
Fins ara.
Fem una un minut i de seguida l'avançament de... No em somrigueu, home.
Txan-txan.
A veure, no em direu que no, tinc unes ganes tremendes de sentir-ho, això.
Home, i tant.
Veu veure la salutació o no?
Sí. Oi, a mi m'interessarà molt el que li pregunti Artur Mas o el que li retregui a Villarejo.
Però és que...
Villarejo no em sorprendrà res del que digui.
Perdó, que ara ho hem dit sense dir, però que dilluns hi ha aquest... s'emet aquesta conversa entre... perquè és una conversa, bàsicament, entrevista-conversa de José Manuel Villarejo i Artur Mas, que es va gravar dijous a Barcelona, si no estic mal fixat, amb el Basté, i que arrencava amb una frase que... Bueno, ara la sentirem. Un moment.
RAC 1.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a festa de l'anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada d'havaneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Viu l'emoció de la música amb el concert per a violí de Mendelssohn i la sinfonia número 2, l'Obgesang, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i les veus de l'Orfeó Català. Un concert que et captivarà el cor, dirigit per Xavier Puig. El dissabte 7 d'octubre al Palau de la Música Catalana i diumenge 8 a la FAC Cultural de Terrassa. Entrades a osvallès.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Acompaña a la jove Sira Quiroga en un viatge únic. Deixa't seduir per un musical inoblidable. T'esperem a partir del 28 de setembre al Teatre Apolo de Barcelona. Compra les teves entrades a teatreapolo.com.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Les 9:37 minuts. És que jo crec que... ja la prèvia em va semblar meravellosa. O sigui, el moment en què, si heu vist el vídeo, és un vídeo molt curtet, que entren Villarejo i Mas i s'asseuen a la mateixa taula, és, a veure si podem sentir, aquest és el moment, són 9 segons només, que són ja, com la prèvia, són fora de micròfons, per entendre'ns, i és aquesta salutació que es fan i es donen la mà a Villarejo i Artur Mas.
Este es un encuentro entre el verdugo y la víctima.
No, por favor, no. Ya le he explicado que yo no soy nada verdugo.
¿Ah, no?
No. En todo caso, un observador.
En todo caso, un observador. Yo no soy nada verdugo, diu.
Mira,
ah, no?
És bastant il·lustratiu de la poca credibilitat del personatge, una mica, perquè és com dir, sí, vinga, en són de pau. Sí, després d'haver fet una batalla...
I mira que pots triar adjectius i tal. Observador.
Sí. Observador, sí, precisament observador. És com una figura com de jo no tinc res a veure amb res, jo només m'ho miro.
Jo passava per allà,
sí,
no?
Per favor.
No executava res.
A mi que em sorprèn bastant és per què sempre Artur Mas fer això.
És molt interessant, això. Ara de seguida li pregunto al Basté, però abans, els dos documents que us avançàvem al voltant de l'1 d'octubre, avui que és 1 d'octubre, per una banda, ho hem explicat a l'informatiu, Villarejo assenyalant a l'aleshores ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, com a responsable últim de les càrregues policials.
El que manejaba entonces la policía era el que entonces era el director del DAO, Tino Villabona, había sido el comisario general de Seguridad Ciudadana. Era un hombre muy dado a reprender las manifestaciones, tal.
Por tanto, la orden de cargar a la policía la da...
El ministro, sin duda.
El ministro Zoido, pero es que parla d'un nom que crec que no havíem pràcticament sentit, que és Tino Villabona, que era el DAO en aquell moment, o sigui, el director de la policia, que jo pensava, però que no era l'altre, no, en el moment de l'1 d'octubre no era cap dels que ja hem conegut fins ara, sinó era Tillo Villabona. I després, sobre la qüestió de les urnes, que aquí es marca un tanto, es penja una medalleta a Villarejo dient això.
Entendieron que era bueno que hicieran un paripé, etcétera, etcétera, pero que el tema no iba a llegar a más, ¿no? Entiendo que fue una... O sea, el CNI sabía en todo momento, estoy seguro, porque recuerdo que aunque yo ya estaba jubilado, seguía colaborando, yo informé una serie de datos de dónde podían estar, dónde tal, y me hicieron caso omiso.
Él ya lo sabía.
Com que és impossible de comprovar.
No, clar. Com que era un observador, no va intervenir. No?
Exacte. Hola, Jordi Basté, bon dia.
Què tal, bon dia?
Oi. Com ho portes?
Ah, no, bé, divertit. Però és veritat que estem parlant d'un personatge que tot és un... Bueno, és divisible, tot és divisible, i com que no saps què és veritat, què és mentida, i que moltes coses segurament seran veritat, però moltes coses segurament seran mentida, bueno, s'ha convertit una mica en el joker de la partida. Mm-hmm. Si el que diu és contra el teu rival, és creïble, i si el que diu és en contra teva, doncs llavors és un mentider. Bueno, és la gràcia del, la gràcia o la desgràcia del personatge, esclar.
El que ho fa diferent respecte al que hem sentit fins ara és que es trobi cara a cara amb Artur Mas, òbviament. O sigui, una entrevista a Villarejo té un pes i té un valor, però és molt difícil, crec que ho dèieu divendres quan estàvem amb la Cristina Puig, que ella el va entrevistar al Fax, que se van haver de preparar moltíssim perquè mai saps per on nassos et sortirà. Ara, bueno, enfrontar-lo a algú és una altra cosa. Digues.
No, Xavi, és que tens raó. És a dir, jo no em veig, de debò, ho dic perquè així ho penso i així ho dic, no és falsa modèstia. Jo em veig incapacitat políticament per poder entrevistar aquest home sense, en fi, seria un porter periodístic molt dolent perquè no em pararia ni un, o sigui, jo no estic a l'alçada per poder respondre o contrapreguntar o repreguntar amb una persona com ella. Per tant, jo amb això, a més, ho he intentat molta gent, hi ha hagut grans declaracions d'aquest personatge, però a l'hora de la veritat, ella et pot driblar per on vol, perquè tu no estàs preparat per respondre a tot això. Llavors, l'única manera de que això tingui una mica de persemblança de tenir un personatge com ell era una, era posar-li algú al davant que pogués contrastar-li alguna de les coses que li passaven amb ell en primera persona. Perquè evidentment Villarejo li diu a Artur Mas, li diu coses que segurament el propi Artur Mas sap o desconeixia, però que sí que com a mínim ell en primera persona pot enfrontar-se davant del personatge, davant de Villarejo, per poder repreguntar-li i sobretot per poder-lo encarar.
Sobre això, mira, és que el Manxón deia una cosa ara i que em semblava molt interessant, i que et volia preguntar la dificultat que heu tingut perquè això es dues a terme, perquè òbviament ostres, té molt pes, és una entrevista, que una conversa, però no sé si dir-li, com li diries tu que has estat allà l'estona que dura, és una entrevista, és una conversa, la fas tu l'entrevista, és un debat, què és exactament?
És una bona pregunta aquesta. Jo crec que de moments és una... Mira, t'he de dir una cosa, que és la conversa que hi ha d'ells, o sigui, jo hi sóc, però pràcticament sóc un element decoratiu. És una conversa...
Tu sí que ets l'observador. Ets l'observer.
Sí, sí que sóc l'observador. L'observer. Amb el dit a l'ull. Estem parlant de... Jo crec que estem parlant... Crec que són pràcticament mitja hora d'ells dos. Mitja hora, crec que és. I ell ja li comença... És a dir, això del verdugo... O sigui, quan tu vas amb Boliu, nos vamos a unir el verdugo i la víctima, sí, sí. Aquí vol dir que Artur Mas va amb ganes. Va amb ganes de dir-li coses i de preguntar-li i de... Jo, a mi em va sorprendre. I sobre la pregunta que deia el Manxón de si va costar, Jo ara hauria de dir, ui, això són dies i setmanes i mesos i... No.
Sí. Et va ser fàcil.
He de dir que... Mira, aquí la història és que amb un dels coordinadors del món de RAC1, que és el Jordi de Planell, que ell ja havia estat a l'equip del Fax quan va entrevistar el Villarejo, vam parlar de la possibilitat d'entrevistar el Villarejo. Ja fa temps, mesos, que anaven darrere d'aquesta conversa, i aquí evidentment has de parlar amb l'advocat i tot plegat. Bé, però jo vaig dir que jo no li volia fer una entrevista amb aquest home sol, perquè no m'hi veia capacitat d'entrevistar aquest home sol, i perquè ja l'havíem fet moltes vegades, i perquè molta gent, i que no... I ara, si ho posem això cara a cara amb algú, i llavors va ser quan vam dir, bueno, busquem algú que li pugui... I va sortir el nom, van sortir diversos noms, i un dels noms que va sortir va ser el d'Artur Mas. He de dir que Artur Mas primer va dir, deixeu-m'ho pensar, la segona vegada va dir que no, i al cap d'uns dies va dir que sí. Per tant, amb pressió, molt poc temps de durada, i tampoc fa gaire temps, amb la qual cosa
és que em sembla, no va costar, Jordi,
no va costar en accés.
Em sembla interessantíssim això. Per què? Perquè ara aquí a micro tancat fèiem la reflexió de dir, bé, Villarejo, l'interès de sortir ja el sabem, o sigui, l'interès de Villarejo, si li dones un micròfon i pot extendre's, doncs bé, és un personatge públic, està en una situació delicada judicialment, per tant li interessa la seva presència. La pregunta que jo em faig és, Artur Mas és, no pensa que pot ser arriscat per ell? O sigui, tu què creus que hi ha al darrere del sí d'Artur Mas?
Senzillament que ell està està convençudíssim de que ell no ha fet res mal fet, que no hi ha res il·legal amb tot el que hem fet, que algú se n'ha aprofitat de tot això, i que ell vol sortir aquí per parlar amb la persona allò al començament amb el seu butxí. Jo crec que estem, jo sempre ho dic, estem com el segle de la comunicació. I que el president Mas aquí ha volgut sortir i encarar el personatge que amb ell considera, o un dels personatges que amb ell li ha fet mal. I com que això no pot fer-ho des d'un punt de vista polític, perquè ni Jorge Fernández Díaz ho vol fer, ni Mariano Rajoy ho voldrà fer, ni ningú ho voldrà fer, doncs diu, pues, mira,
i judicial, ja s'ha acabat també, què? O sigui, el procés judicial que ell volia ja no té sortida, doncs...
Per tant, què tinc a perdre? Més de la meva imatge? Perquè sortirà algú dient, pues, per què ho fa això Artur Mas? Pues jo surto i li dic a aquest senyor que és un... no sé què, ens aguanto, ja està. Pues tampoc ho veig tan malament. Bueno, ho veig tan malament, des d'un punt de vista... Hosti, des d'un punt de vista racional no està tan mal pensat. No està tan mal pensat, em sembla bé.
Sobre el paper d'Artur Mas, tu deies, ja fixa la posició quan li fa aquella salutació. Tenim un document que podem avançar a aquesta hora sobre... l'actitud, el to de la conversa entre Artur Mas i Villarejo. Si et sembla, el sentim, Jordi, i comentem.
Sí,
això.
I tant.
Ustedes eran conscientes en el año 2012, cuando se empieza la Operación Cataluña, me imagino, ¿no?, que estaban ustedes incurriendo en actos delictivos.
Los que estaban empezando a plantear la posibilidad de incurrir en actos delictivos eran ustedes.
¿Convocar unas elecciones de acuerdo con el ordenamiento legal es un acto delictivo?
Si me permite...
Lo único que hice.
Antes de eso había una serie de actuaciones que ya se estaban haciendo y que se habían detectado.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo,
manifestación.
La preparación de un CNI, de un servicio de inteligencia catalán.
O sigui, perdó, és que ja només sentit, jo no l'havia sentit aquest document, eh? O sigui, Artur Mas li està fent una entrevista, no?
Sí.
L'està...
O sigui, que jo practiqui... Escolta'm, m'heu dit l'Observador, no? El nom d'Observer, no? Doncs jo és que vaig ser molt Observer. És que jo no ho vull explicar, perquè és que és una de les coses més curioses de l'entrevista, que és que al final li fa una ironia al Mas amb un tema, que a més ells dos s'embranquen divertida, des d'un punt de vista divertit amb això, que clar, que jo vaig quedar molt parat, perquè, és a dir, perquè ens entengués, ell, el Mas explica, en aquest cara a cara, el que l'ha dut a acceptar i diu que creu que pot aportar claredat a l'opinió pública. Ja està. I llavors tu què veus amb aquesta conversa, això, aquesta mitja hora, amb aquesta conversa, entrevista i tal, què veus? Doncs veus una persona que tu t'agradarà o no t'agradarà, el votaràs o no el votaràs, tindrà més credibilitat o menys credibilitat, com a mínim alguna cosa fa, i llavors veus una altra que està a la defensiva clarament amb algunes coses que clar, ell no sap com en sortir-se'n. Bueno, ja ho veureu.
Sí, Sara, m'aixeca el dit la Sara, que diu que si pot preguntar.
Sí, bon dia, Jordi.
Sí, clar.
Jo voldria preguntar si aquest interès, no, que ara comentàvem, que pot tenir Artur Mas en fer un cara a cara d'aquest tipus amb un personatge d'aquest tipus, si té alguna cosa a veure també amb la negociació de l'amnistia. Al final, Artur Mas va ser condemnat a 4,9 milions d'euros pel Tribunal de Comptes, pel 9-N, i ja hi ha sectors diria ni de la postconvergència, diria sectors de l'òrbita convergent, que plantegen que en aquesta amnistia haurien d'entrar les causes on intervé la policia patriòtica, per exemple, el cas Pujol. No sé si creus que l'interès d'Artur Mas per enfrontar-se a Villarejo també pot tenir a veure amb aquesta negociació de l'amnistia.
En posar-ho al damunt de la taula, això. Sí. Abans que respongui, Jordi, sobre això, una qüestió de context, que em sembla interessant, perquè la pregunta està molt bé, eh? Ahir, Jaume Asens, quan li preguntem sobre l'abast de l'amnistia, ell deixa anar una cosa, que és, bueno, a veure, està parlant de moltes coses i tal, una de les nostres opcions és de 2010 en endavant. És a dir, o sigui, des que el preprocés comença fins al final, no? No sé, Jordi, si tu has tingut aquesta sensació que Mas també intenta posar al damunt de la taula el seu cas a través d'aquesta conversa amb Villarejo perquè si el debat de l'amnistia doncs s'hi pot incloure d'alguna manera.
És una bona pregunta que no tinc resposta, perquè podria ser, però no ho...
O sigui, és millor la pregunta que la resposta possible.
Sí,
no?
sí, perquè no li puc donar... És a dir, està ben vist, però em sorprendria molt que això pogués ser... Em sorprendria molt que l'estratègia fos també per aquí, però no ho descartaria, certament no ho descartaria.
Canaleta, digue-li.
Sí, hi ha una altra pregunta més de com va anar l'entrevista. És evident, ja en l'inici que hem vist, doncs, que hi havia retrets, no? L'Artur Mas està enfadat en l'entrevista, perquè estic convençut que Villarejo no, que estarà molt a la defensiva tirant pilotes fora, però no sé si realment aquesta, el que ha patit personalment i tal, es trasllada en l'entrevista.
El to és intens, el que hem sentit fins ara, però...
El to és intens, i Artur Mas, jo, és a dir, fins i tot quan tinc la sensació, del poc que el conec, que quan s'emprenya tampoc no es nota en excés. Juga molt a la ironia, la mirada se li va cap a l'observador i com dient, veus el que li estic dient, que quines tonteries diu aquest home. És a dir, no és una persona que sigui clarament beligerant amb el rival, perquè ens entenguem, no? Però no, ell se'l veia que estava emprenyat. És a dir, evidentment que estava emprenyat. I respecte al tema que deia la Sara abans, una cosa, la paraula amnistia no surt en tota la conversa.
No surt amnistia,
No surt, no. No.
Interessant, això, no. També. Un altre cop de context sobre el tema d'Artur Mas. Sí. El Jordi, que l'ha entrevistat una pila de vegades, i jo també unes quantes, hi ha una cosa que fa Artur Mas, que no sé si tu, Jordi, t'hi has trobat, que com a entrevistador és una punyeta, que és que no et deixa de mirar els ulls. Sí, llavors, no, això... L'entrevistador pot estar molt bé, però et dona poc temps a revisar un moment les notes, de dir, bueno, espera, que hi havia una pregunta que estava vinculat a això, que vull mirar-me, no sé què. Artur Mas clava la mirada. Llavors, suposo que també, en el cas...
Fa una cosa molt radiofònica.
Sí.
Hi ha una cosa, fa una cosa molt radiofònica, Artur Mas, que és que...
Jordi, què t'està passant aquí? Que ve la policia per dalt, o què? Et venen a buscar? Que és un helicòpter, això de què?
Això es nota que tu estàs trencat amb un estudi cap de setmana, perquè els platins del cap de setmana a Barcelona, i aquí saludem els amics de l'helicòpter que
ens estan escoltant.
Però això és habitual, efectivament.
Que no sigui el CNI.
Bueno, no em parles d'aquest tema, perquè tenim algú a la redacció que es pensa que li ha fotut el CNI.
Com?
Escolta'm, no, que hi ha un de la redacció que li van fotre la cartera el dijous a Madrid, i sí, que era el... que podria ser...
El CNI.
Que podria ser el CNI, sí.
Ah, sí? Però la cartera és la cartera, sí, la cartera
una bossa.
On
portava l'ordinador...
A veure, que han de bosses desaparegudes per entorns polítics i mediàtics n'hi han hagut algunes, eh?
Ja.
Me'n recordo d'un pen de l'entorn dels comuns i de Podem, que encara... Bueno, en fi, ja...
Sí.
Pregunta, aquesta persona de l'equip...
Jo recordo la pregunta abans de l'helicòpter.
No, sí, és veritat, que et dic que abans d'acabar de respondre, només una pregunta de context, això, Basté. La cosa sostreta, hi havia material... material d'algun tipus, no, que pugui acabar sortint en un diari digital.
Pobre,
Del Jordi Ramos, si no hi hauria el que surt d'Eurovisió.
Ai, ai, ai. Pues saps que no me'n recordo ni jo de la pregunta? No, estàvem parlant del mas que jo deia... que el Canaleta t'havia preguntat si estava atents, jo et deia que clavava els ulls, i tu em deies, fa una altra cosa que és molt radiofònica, has dit, i aquí ens hem tallat.
Ah, sí, molt radiofònica, exacte, molt bé, molt bé. Una cosa molt radiofònica, que és que fa molts silencis.
Ah, sí. Com el teu ara.
Com aquest.
Jo volia preguntar una cosa.
Digues. Manjón.
Em va quedar satisfet, perquè ara la part important per mi és el post, és a dir, l'entrevista al Mas, un cop feta aquesta mena d'entrevista per part seva, el Villarejo, no?
O sigui, si Mas va quedar satisfet.
Em va quedar satisfet.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí. Jo crec que sí.
Com s'acomiaden? S'encaixen les mans?
Es donen la mà després o no?
Sí, 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 s'encaixa la mà, cap problema. Sí, cap problema. Si veureu, mira, hi ha dues coses que una altra, l'explicaré ara, que hi ha un moment, o sigui, l'entrevista té, com diríem, al començament parlem de l'altura ell i jo, que és això que heu escoltat i alguna cosa més, i després ja arriba Mas, seuen i comencen a parlar d'una manera, diguem-ho, com molt... Artur Mas repregunta tallant, o sigui, repregunta tallant, perquè com l'altre té una molta facilitat per fer unes grans elipsis amb una mena de grans dragoncans verbals, el Mas s'hi va fotent. I quan acaba l'entrevista, després jo continuo amb 2, 3, 5 minuts més i ell s'aixeca i se'n va, perquè realment Artur Mas tenia pressa i havia de marxar. Cap problema, no és allò de que ni es miressin la cara, ni res, no, tot com molt educat.
Ai, ai... Bueno, pues ja... A quina hora ho emeteu, demà? O no vols dir-ho?
Pues suposo que per les 9 i 10, sí, les 9, 9 i 10...
Si no passa res.
No, deixa'm dir una cosa, si vols, també. Que hi ha una pregunta... aquí, al marge de l'Observer, hi ha una altra persona que pregunta. Bueno, una altra persona...
Com una altra?
Planell, però n'hi ha una altra persona que pregunta, n'hi ha una altra que pregunta.
Però que està allà i que pregunta...
No està allà, però està gravada i li fa una pregunta, que és un senyor que es diu Josep Pujol Ferrusola.
Com? Josep Pujol Ferrusola li fa pregunta...
Li fa una pregunta... Bueno, fa una explicació i pregunta si amb la seva veu.
Sí, li heu gravat una pregunta, Josep Pujol Ferrusola, per Villarejo.
Sí, li vam preguntar si volia ser-hi, només faltaria. Li vam preguntar si volia ser-hi i va dir que no, però que volia ser-hi d'una altra manera, que és amb una pregunta gravada.
Val. No, doncs ja ho sentirem. Què ho dius, Canaleta?
Jo una última pregunta, Jordi.
Bueno, escolta, Basté, t'estan fent el que fas tu, que és l'última pregunta. Vinga, ja en portem 14.
Està tornant l'helicòpter,
ja. Si ara el Pau comença l'última pregunta, m'estan problemes, perquè si ho fa com jo, a les 10 i 20 encara...
No, sí, seré molt curt. En aquesta conversa surt alguna cosa que no coneguéssim?
Del tema Pujol?
En general. És a dir, hi ha alguna novetat que la pot dur Villarejo més o Artur Mas, el propi Artur Mas?
Resposta sí.
Sí, el que passa és que torno a repetir, és el Joker.
Ja.
Saps? És a dir, clar, és a dir, què és veritat i què és mentida? Si és que el problema d'ell... És a dir, per això la gràcia d'Artur Mas... És que Artur Mas li pot dir, escolta'm, això no, escolta'm, que no ho veu, això, que no, saps el que vull dir? És a dir, Artur Mas pot parlar en primera persona perquè li ha passat amb ell directament, tot, amb la qual cosa, aquest és la diferència, no? Perquè que no és una conversa normal, però esclar, fins i tot Artur Mas li ve per la dreta i per l'esquerra quan l'altre li va dient coses que clar, segurament deu dir, bueno, no m'ho crec, però tampoc cada vegada puc dir no m'ho crec, saps?
No, és que jo...
Sí, però hi ha relacions que diríem que sí.
És com la resposta que hem sentit abans, que deia que ell ja sabia on estaven les urnes. Clar, és una sobrada, és un medallisme de com es diu, del Màgic Andreu tremendo. Clar, és que... No?
Sí, que... De fet, en l'entrevista...
I una última cosa...
Digues, Basté.
No, perdoneu. Només una cosa, que és que abans dit una cosa sobre el final de tot, saps? Al final... surt, i per mi, el moment més personal, més bèstia d'Artur Mas, que ho dibuixa com una diversió, o com una... Bueno, com una frivolitat, però que se li veu amb l'emprenyada. Ja està, fins aquí. Va.
Apa, adéu, Basté, que no et vinguin a buscar els de CNI amb l'helicòpter.
Bueno, feu bé que us estic escoltant des de fa estona, eh?
Au, adeu, adeu. Ai, senyor. Va, 3 minuts i arribarem a les 10 del matí. Em doneu un... Ah, sí, vols comentar alguna cosa, Sara?
Res, no, deia que en l'última entrevista que se li va fer al Fax, sobre la qüestió de les urnes, ell sí. va deixar com entrecaure en aquell moment que sí que la Guàrdia Civil sabia on estaven, però que es va preferir no intervenir.
És que no té cap sentit.
No. Es va preferir no intervenir com perquè així, doncs...
Perquè tenir... O sigui, es van intervenir totes les paperetes. O sigui,
clar,
és que el que fa gràcies a les paperetes i les urnes...
Però van arribar a entrar en un magatzem on hi havia les urnes plegades i no les van veure. Vull dir que al final... Ha anat canviant la versió Villarejo sobre... Sí, no va dir que fos ell qui sapigués on eren les urnes. Va dir que era la Guàrdia Civil, però que van preferir doncs, no intervenir, doncs, perquè si no només haurien trobat unes quantes i no la resta. I quedava com ridícul trobar-ne 100 i no trobar-ne 4.000.
I van preferir deixar-ho en mans d'en Zoido que mogués la policia.
Eh? Exacte. I de Diego Pérez de los Cobos.
Ai, senyor. I això que avui és 1 d'octubre, eh?
Sí.
La veritat, eh? Bueno, si el Cesc no ens està dient res, és que de moment tot tranquil per la ciutat de Barcelona, com han canviat les coses? Que, per cert, bueno, us deixo caure la qüestió. Com han canviat les coses? Jo intentava fer el dibuix de l'arc aquest matí de com han anat passant els 1 d'octubre, com va ser el del 2017, com va ser el de les enrabiades posteriors per part de l'independentisme, en aquest cas, per el 155 i per l'empresonament dels líders polítics, com aquesta emprenyada va anar de fora cap a dins posteriorment, ho vam veure l'any passat, l'escridassada immensa, amb insults inclosos a Carme Forcadell, i com aquest any és una altra cosa, radicalment diferent. La pregunta és, l'1 d'octubre on és ara mateix?
És que clar, una celebració de l'1 d'octubre amb els dos partits independentistes, l'any passat no hi eren els dos negociant, però actualment amb els dos partits independentistes negociant per decidir qui serà el proper president d'Espanya, bueno, és un altre tipus d'1 d'octubre, no? I a més, bueno, anant en compte amb les paraules com hem vist i tal, perquè la negociació poca... Bueno, jo entenc que és un context totalment diferent dels que hem viscut els últims anys.
Sí, bueno, el que ha passat amb l'1 d'octubre és que s'ha sacralitzat i ara s'ha tret de la vitrina. Ara ja obertament tots els actors han deixat de banda un dels grans eufemismes del procés, que és el mandat de l'1 d'octubre, que ho diu tot i no diu res, l'han tret